però està sotmesa i per tant demà pot dir que han de sortir bé o hi hagi problemes.
Vale. Bueno, doncs ja tenim en contacte telefònic el nostre company d'Astro Girona, en Rafael Balaguer, que ens continuarà parlant de... Bueno, ja portem amb el d'avui 15 entrevistes amb ell, 15 explicacions dels 16 instants que canvien el món. O sigui, ja està a punt d'arribar a la darrera i sabrem si tenim una vida especial o no. No sé. Rafael, em sents?
Hola, bon vespre, Banyoles.
Hola, Rafael, bon vespre. Bueno, avui diu que has de parlar d'un temps que s'ha de fer una mica de cirurgia estètica, no? S'ha de treure les arrugues?
Sí, farem un lifting a l'univers.
Això mateix.
No?
Sí, tu mateix, explica'ns el que et sembli.
Vull dir que, clar, és interessant, després que estem parlant d'aquests planetes errants i totes aquestes noves troballes que, de fet, ens les col·loquen.
Home, de fet, amb lo vell que és l'univers ja pot ser que tingui alguna arruga, no?
Pot ser que en tingui alguna, sí, de fet, sí, alguna sí. Molt bé, doncs, ja com dèiem al principi del programa, ens queda poc per acabar el nostre viatge per l'espai i el temps, un viatge que ens haurà ajudat, espero, a formar-nos una petita i modesta aproximació sobre com s'ha gestat precisament doncs, aquesta visió humana del cosmos. I en el darrer programa parlàvem dels pilars bàsics de la cosmologia.
Sí,
que sí,
la merda dels ocells.
Dels ocells, exacte, el guano.
El guano, un famós aquest, sí.
Doncs bé, doncs, aquests pilars fonamentals serien les columnes sobre les que reposa tot l'edifici conceptual d'aquest Big Bang, la teoria sobre l'origen del nostre univers més acceptada, ja que és força consistent amb les observacions que tenim a l'abast doncs, del nostre cosmos. I aquests pilars bàsics doncs, serien 5. El primer de tot seria una pregunta molt interessant, és que per què el cel nocturn és fosc, d'acord? Mm-hmm. És un concepte molt bonic, trobo molt elegant, es coneix com la paradoxa d'Olbers, que era l'astrònom alemany que va formular aquesta idea, i la resposta, una d'elles, és que el cel nocturn és fosc perquè la llum de les estrelles més llunyanes encara no ha arribat fins a nosaltres, el que provaria doncs, aquesta expansió de l'univers. El segon d'aquests pilars doncs, seria la determinació de l'abundància dels elements primigenis. Recordeu que aquell ilem que parlàvem, aquell element primordial que hi hauria al principi de tots els temps, que també vam comentar, i bé, aquests elements primordials, que som l'hidrogen i l'heli, després detectaríem el deuteri i el liti. Un altre pilar doncs, seria el desplaçament al vermell de les galàxies i la velocitat peculiar de cada una d'aquestes galàxies, que és el que va demostrar el senyor Hubble. Hubble. Doncs les galàxies s'allunyen les unes de les altres a una velocitat mitjana d'uns 600 km per segon, el que és inimaginable. Jo quan hi penso doncs, sempre quedo fascinat. O sigui, 100.000 milions d'estrelles totes juntes desplaçant-se 600 km per segon és quelcom que sempre em deixa doncs, molt, molt sorprès i bé, quan les observes amb el telescopi les galàxies doncs sempre tens una impressió realment profunda.
Però, doncs, aquesta... perdona, Rafael, no et digue'm. Vull és que li vaig llegir un article fa molt poc que el que deia que no eren les galàxies que es movien, de fet, sinó que era l'espai intergalàctic el que creixia.
Exacte, sí, és així.
O sigui, la galàxia, sí, ella diguéssim, està quieta, però l'espai sí, entre una i altra és el que es va...
Està adherida aquesta estructura espai-temporal.
Sí. O sigui, la rajola, i per imaginar-nos-ho l'espai com un terra ple de rajoles,
exacte.
I tot, cada rajola té una galàxia, doncs no és que la galàxia s'escapi de la seva rajola, sinó que la rajola cada vegada es va fent més gran.
Es va fent més gran, exacte.
D'alguna forma.
Exacte, el que passa que, com que tot és per sistemes de referència, que fem les nostres mesures,
sí.
Doncs clar, diem que es mouen, perquè com mesurem aquesta velocitat? Doncs la mesurem precisament amb el que parlarem avui, que és la temperatura de fons còsmic, la radiació de fons de microones, doncs clar, observem que les galàxies es desplacen sobre aquesta radiació de fons, que és més o menys uniforme, d'acord? I és el que ens permet doncs, obtenir aquest patró de referència per determinar sobre què s'estan desplaçant aquestes galàxies. Per tant, és l'univers que s'està expandint. Sí, senyor.
Sí, correcte.
Doncs aquesta acceleració la va imprimir aquesta explosió inicial del Big Bang. Un altre dels pilars doncs, seria aquesta radiació còsmica de fons, doncs la qual van trobar de manera casual entre cometes, com vam comentar l'altre dia el senyor Penzias i el senyor Wilson, gràcies en part als excrements de Colom, i que confirmaven la predicció doncs, que la temperatura de fons del nostre univers havia de ser d'uns 3 graus Kelvin, que són menys 270 graus, fa molt de fred allà dalt. Molt bé, doncs recordem que aquesta temperatura era igual a qualsevol lloc de l'espai interestel·lar, el que també provava que aquesta explosió inicial va tenir lloc a tot arreu, i que per tant va haver-hi un punt inicial. I per acabar, doncs, el cinquè pilar de la cosmologia, és el que parlarem avui, són aquestes arrugues en el temps. I bé, doncs què són aquestes arrugues? Doncs a veure si sóc capaç d'explicar-ho, perquè és una mica complicat. A veure, tots els arguments que hem comentat fins ara doncs apunten a que l'univers és homogeni a gran escala. Què vol dir això? Doncs que és isòtrop, que presenta el mateix aspecte en qualsevol lloc de l'univers en el que nosaltres observem. Uh-huh. I per això, doncs, la temperatura de fons còsmic és la mateixa a tot arreu, i a tot arreu del cel podem observar una distribució més o menys uniforme de galàxies i de matèria. Això és cert o què? Què en penseu?
Això no, no és per cert.
Això no és per cert, no?
No.
Bé, doncs a veure, a gran escala en principi podríem pensar que sí, perquè, esclar, les galàxies sí que, quan fem la fotografia aquella de cel profund famosa del Hubble, d'acord, en una zona del cel en la qual en principi no eren capaços de veure res, però fotografies de llarga exposició amb el telescopi espacial, doncs sí que es va veure que estava absolutament ple de galàxies, i repetint l'experiment, repetint l'observació a altres llocs de l'univers, doncs es va veure que també que apareixien milers i milers de galàxies a tot arreu on s'observés. Però bé, doncs en realitat, encara que ens pugui semblar als nostres ulls homogeni, doncs resulta que no és tan homogeni l'univers com el model del Big Bang ens pot fer pensar. Uh-huh. I això doncs es va confirmar a l'any 92, ja fa relativament poc, gràcies a un experiment que anava a bord d'un satèl·lit de la NASA, que es deia COBE, que són les sigles de Cosmic Background Explorer, o sigui, explorador de fons còsmic, i és un experiment de George Smoot, que és Premi Nobel de Física precisament per aquestes troballes. I bé, ell plantejava que, esclar, que aquesta extraordinària distribució uniforme d'aquesta radiació còsmica de fons deixava una pregunta per respondre, no? Que seria, com era possible que partint d'una distribució uniforme de matèria, el cosmos, doncs es poguessin acabar formant precisament les estrelles, les galàxies, els cúmuls i els supercúmuls de galàxies. Ell diu que per tal que aquestes estructures doncs es condensessin, l'univers primitiu hauria d'haver contingut algunes irregularitats, algunes arrugues, ell les anomena doncs arrugues còsmiques, que l'univers no hauria de ser en definitiva tan uniforme com semblaven revelar les observacions de la radiació còsmica de fons que s'havien fet fins aleshores. I com va idear demostrar-ho? Doncs George Smoot es va marcar la fita doncs, d'intentar fer un mapa de l'univers tal com devia haver estat uns 300.000 anys després del Big Bang, que ja és molt, molt, molt a prop de l'inici del nostre espai-temps.
Sí, sí, molt al principi, està clar.
Sí, sí. I esclar, ell pretenia trobar en aquest mapa doncs aquestes irregularitats o aquestes arrugues que ja anomena. Uh-huh. Ell sostenia doncs, que la teoria del Big Bang era vàlida i que les galàxies i altres superestructures s'havien format per col·lapse gravitatori sobre el que ell anomena doncs, llavors, les llavors galàctiques. I com buscar-les? Doncs ell va intentar mesurar les diferències subtils en la temperatura aquesta de fons còsmic.
I Déu-n'hi-do, això subtils, oi?
Molt subtils, sí, sí, diferències, però molt, molt subtils.
I
molt
tant. Subtils.
I per aconseguir-ho, doncs, l'única manera, per fer-ho bé, es fan fet experiments basats en terra, fins i tot a Canàries hi ha un experiment de radiació de microones. Uh-huh. Que està allà a l'observatori d'astrofísica, però que la millor manera és sortir de l'atmosfera de la Terra per evitar doncs, les nostres pròpies interferències de microones, precisament, i a més doncs, per estar en la temperatura de fons de fred extrem de l'espai. D'acord? Aleshores van dissenyar aquest satèl·lit, el COBE, i sí, el van posar en òrbita, i el satèl·lit doncs, va detectar doncs, que en efecte l'univers a gran escala no és isòtrop, sinó que realment existeixen aquestes petites irregularitats o anisotropies còsmiques a partir de les quals allà on la temperatura va resultar ser una mica més freda en aquest univers inicial, doncs la matèria va poder condensar-se i crear les llavors de les galàxies que podem observar. I és molt interessant observar aquest mapa perquè pots veure les zones de l'univers on ha quedat aquesta temperatura de fons residual una mica més freda, doncs coincideix perfectament amb allà on nosaltres estem observant actualment els cúmuls i supercúmuls de galàxies. Uh-huh. Aquesta estructura que fem com una mena de xarxa, l'univers s'agrupa, la matèria s'agrupa una mena de xarxa tridimensional, d'acord? I és on hi havia aquestes petites diferències de temperatura, però unes diferències molt subtils, imagineu-vos la precisió, perquè parlen de diferències de 18 microkelvins.
Sí, sí.
És absolutament, absolutament espectacular. I bé, doncs, després d'aquest satèl·lit del COBE, l'any 92, es va repetir un altre experiment, a l'UBMAP, que era el 2003, i finalment l'experiment Planck, també molt semblant, refinant la tecnologia, augmentant la precisió, el 2010 doncs va publicar el famós mapa, aquest tan bonic que tots recordeu que va sortir a la premsa, de tot el cel amb la temperatura de fons de microones i les galàxies i les estructures que havien crescut a partir d'aquestes autèntiques arrugues en el temps.
O sigui, tant, diguem que cada...
Diguem
que cada vegada les sondes aquestes han tingut més bona vista, més bona capacitat de detecció tècnica, diguéssim, i han pulit més el detall de les diferències d'aquestes de milionèsimes de graus. O sigui, potser estan treballant amb 10 milionèsimes de grau, no?
Exacte, exacte. És una precisió ja pràcticament, jo penso que és pràcticament al límit. No sé fins a quin punt podrem refredar els detectors encara més doncs, per augmentar aquesta precisió, però de fet jo sempre em quedo amb la idea inicial de George Smoot de l'any 92, que clar, és pionera. A més, és, les seves observacions s'ajusten a les seves prediccions, per tant acaba de bastir, doncs, el cinquè pilar de la cosmologia del Big Bang, el qual, doncs, demostra que l'univers, encara que ens sembli a nosaltres als nostres ulls a gran escala homogeni, doncs resulta que a petita escala microcòsmica, doncs, no ho és tant, i gràcies a aquestes petites diferències, doncs, és on ha pogut créixer tota l'estructura que podem observar, i que encara que ara dia a dia amb les noves tecnologies, doncs, anem descobrint nous planetes. Clar, això dels planetes errants, de fet, és molt, molt sorprenent, i clar, el que queda per descobrir. El següent gran pas, doncs, serà la vida extraterrestre,
sí, sí.
Que avui en parlarem, a veure què ens depararà aquest nou horitzó de la humanitat, no? Però està clar que gràcies a aquesta capacitat d'invenció de l'ésser humà, doncs, anem traient l'entrellat cada vegada més, i anem sobre espatlles de gegants canviant el món descobriment rere descobriment, i clar, el límit, doncs, és realment interessant. És que no es pot ni arribar a intuir, jo realment penso que...
No, jo crec que no som capaços d'imaginar-nos el que podem ser arribar capaços de descobrir, eh?
Exacte, és fascinant.
Sí, és exponencial, el creixement és exponencial en tot el segle XX i el que continuarem investigant i trobant, eh?
El que queda, sí. Uh-huh. Jo estic esperançat, en tot el tema d'intel·ligències artificials i coneixement exosomàtic, és a dir, el que es pot arribar a fer amb les eines de capacitat de procés matemàtic que augmentava Xavi, això de l'ordinador i de l'extraterrestre, sí, sí. No? Doncs clar, això ens multiplica les nostres capacitats moltíssim, i bé, el futur, com pràcticament deien aquella sèrie, doncs el futur és allà fora, no?
Uh-huh. Molt bé, en Jaume et vol fer una pregunta?
No, és un comentari una mica, doncs, bueno, la setmana passada, doncs, per exemple, van instal·lar l'AMS en l'Estació Espacial Europea, l'Estació Espacial
Internacional,
no? Que en teoria és un enginy que intenta estudiar els raigs còsmics, no?
Uh-huh.
Per intentar esbrinar una mica sobre la matèria fosca, és a dir, sobre la gran part de l'univers que no coneixem, doncs esperen, doncs, que aquest aparell de dues tones que ara hi calen instal·lades pugui funcionar. Van fer un prototip fa uns anys enrere que va funcionar a més dues setmanes, i els resultats que van obtenir d'aquestes dues setmanes no quadren res del que la física avui en dia diu, i per tant ara volen amb aquest nou experiment, perquè clar, comparar una mica l'energia que es produeix amb el salvador de partícules de Ginebra, doncs seria l'energia que té el xocar un mosquit contra alguna cosa en comparació a l'energia que es pot produir amb els raigs còsmics fora de la Terra, que seria el xoc d'una pilota de béisbol, no? Per tant, la capacitat d'estudiar, diguem, el que passa fora de la Terra.
I quan estarà operatiu això?
Bueno, ho estan instal·lant, la setmana passada han començat, per tant, ara amb aquestes sortides que estan fent els astronautes, doncs l'estan instal·lant, per tant és qüestió de setmana o així que... Sí, els resultats, imagino, perquè són molt més complicats, vull dir, ni tan sols no arriba a capturar els raigs còsmics, no? Vull dir que realment els analitza com passen, i per tant realment encara ens queda molta cosa per descobrir, no? Anem evolucionant, però ens falta molt.
Molt bé. Alguna cosa més, Rafael, a afegir?
No, bàsicament us volia explicar això de les arrugues.
Sí,
no?
Sí, perfecte.
Com realment canvia la nostra visió del cosmos amb petits o grandíssims descobriments, no? I com a partir d'una minúscula canvi de temperatura, doncs s'ha originat tot el que s'ha originat. Uh-huh. Gràcies a aquests petits canvis de temperatura, doncs éssers, entre cometes, intel·ligents, doncs
sí, sí.
Podem estar observant aquestes meravelles.
Ok, doncs moltes gràcies per les teves bones explicacions, i penso que ens trobem la setmana vinent per acabar de tot aquest reguitzell amb un títol que diu "Som una anècdota interessant".
Exacte.
Ja em sembla que vagi una mica del programa que també parlem avui de vida intel·ligent, poder?
Diria que no, oi?
No? Vale. Molt bé. Doncs vinga, gràcies per tot, Rafael.
Ens veiem.
Adéu.